A Ràdio Estel, Temps de Benestar, un espai dedicat a viure més i millor. Cada dia de dilluns a divendres amb Marc Rius. Avui, a Temps de Benestar, l'hora de la Fundació Puigverd.
Hola, bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Ara passen uns minuts de les 5, tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és Temps de Benestar. Avui, l'hora de la Fundació Puigverd. Tal com fem cada dilluns i dimarts, a Ràdio Estel ens disposem a parlar amb vostès 30 minuts d'allò que ens ocupa i ens preocupa, la nostra salut. Un temps dedicat a la informació mèdica ciutadana. Programa patrocinat per la Fundació Puigverd i realitzat per metges professionals d'aquesta fundació. Avui parlarem amb metges professionals d'urologia, nefrologia, andrologia, medicina reproductiva i també psicologia. Avui, per deferència de la Fundació Puigverd, estarà amb nosaltres un psicòleg que des de ja fa molts anys es dedica a millorar la salut mental. Serà ara a l'hora de la Fundació Puigverd. L'equip del programa Les Vies de So, José Matosis, a la direcció i producció, Susana Armengol, i a la conducció que us parla, Marc Rius. Abans de començar el programa, sempre escoltem un consell, doncs avui també.
El risc de desenvolupar un càncer de pròstata comença a augmentar a partir dels 50 anys i des dels 40 anys, quan existeixen antecedents familiars de la malaltia, pare o germans. Es tracta d'un tumor que en les primeres fases pot ser asimptomàtic. Alguns signes que poden aparèixer quan el tumor ja està més avançat i que haurien de consultar-se amb l'especialista són urgència per orinar, fins i tot amb incontinència, augment de la freqüència d'orinar, dolor i coïssor durant la micció, retard en l'inici de la micció i disminució de la força del doll miccional o intermitència d'aquest. A vegades, la uretra s'obstrueix pel tumor i apareix retenció urinària. Degoteig després d'orinar. Sensació de que la bufeta no es buida completament. Sang a l'orina o bé sang en el semen.
Avui parlarem de la salut mental. A què ens referim quan diem salut mental? Què podem fer per mantenir la salut mental sana? Quan és el moment de demanar ajut al psicòleg? Ens contesta aquestes preguntes i moltes més el senyor Alfred Martínez, psicòleg, psicoterapeuta amb més de 15 anys d'experiència, treballant, entre d'altres, en trastorns alimentaris i dependències. I parlant de dependències, va col·laborar en el llibre Tu corazón no está bien de la cabeza, de Lucía Echevarría, que tracta sobre les relacions tòxiques o dependència emocional, tema pel que l'hem convidat. Alfred, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Marc.
Doncs, si et sembla, entrem d'entrada, que expliquen, sisplau, què és la salut mental, què volem dir?
Doncs mira, la salut mental és un concepte força complex. Resumint, el que podríem dir és que parlem del que inclou el benestar, no? Tant emocional com psicològic i social, així també com el físic. Aquesta és la definició com comuna. A mi m'agrada plantejar molt més el tema de la salut mental com una actitud que ens comporta el fet de sentir-nos bé. És a dir, és la manera en què mirem la vida, la manera en què mirem el dia a dia, la manera que ens mirem a nosaltres per poder gaudir de la vida, no? Tant com podem. Això ara parlem, no? És tant com podem, quan és, no? És sempre, no és sempre, no?
Com ens afecta? Ara es parla del dia a dia. Com ens afecta aquest dia a dia la salut mental? El tenir o no tenir salut mental?
Doncs la salut mental, en realitat, sempre la tenim. El que passa és que a vegades funciona millor i a vegades pitjor, no? Com la física, no? Que també en parlarem, no? De la variació i la connexió entre ambdues. Doncs afecta, per exemple, com pensem, no? Que és allò de com mirem el món i quina percepció tenim i quina és allò que entraiem d'allò que estem visquent dia a dia. També afecta com sentim, no? Aquesta percepció que tenim del món i dels altres.
Sí.
Afecta com ens sentim durant aquest dia a dia i, per tant, també, no? El fet de com actuem en base a què pensem i què sentim. Aquesta triada en salut mental és molt, molt important. De fet, parla de realment com aprenem a conèixer-nos, no? Hi ha tres vessants, jo sempre poso, no?, en una imatge un triangle.
Sí.
I diguéssim que la que toca a terra, no?, un triangle a l'aire, però la que toca a terra seria la conducta, que és allò que fem. en un a l'altre vèrtex estaria el que pensem i l'altre vèrtex seria el que sentim. Aquestes tres variables estan interconnectades, és a dir, tant el que fem com el que pensem com el que sentim, no? Estan interactuant constantment. Llavors, es planteja que, jo sempre dic que si hi ha una fórmula de la felicitat, que no m'agrada gaire aquesta paraula, en tot cas algú dia podria parlar, sí, com a paraula o com a concepte que es ven, no? Dic, però que el fet de ser coherents entre el que pensem, entre el que sentim i entre el que fem. Quan podem fer-ho, que no és sempre, ni molt menys, moltes vegades en realitat tenim contradiccions internes que tampoc ens ho permet, realment és quan sentim benestar. El fet de sentir coherència és el que ens fa sentir benestar.
Quins factors afecten a la salut mental?
És el que anomenem els factors biopsicosocials. Com veurem, en realitat inclouen, doncs, jo diria que tot el que ens envolta i el que no ens envolta, és a dir, allò que som, no? Des de la part biològica, no? La bio, sí. Implica el fet del nostre estat de salut, no? Si un dia tenim mal de cap, potser no afecta tant la nostra salut mental, però si patim, per exemple, de jaqueca, no?
Sí.
Doncs possiblement, no? Ens desenvolupi algun tipus de afectació, no, a nivell mental o algun altre tipus de problema de salut física. A la part, no, psicològica, aquí entra tot el que té a veure, no, amb el tema de com veig, no, com em veig a mi, com quina autoestima és la que jo tinc, si em sento segur, si sé realment sentir, no, veure com em sento, no, allò que realment valoro dels altres, com em relaciono, no, que seria la part social, no? Que és el que veig dels altres, si els comprenc.
I la salut mental, quins factors vitals afecta?
Doncs, en realitat és una cosa interconnectada, per tant, sí. És el mateix. És a dir, la salut mental està afectada per aquests factors biopsicosocials, la salut física, la salut psicològica, la salut social, i la salut mental, alhora, no? Com a ésser social que també som, en realitat afecta, no? A l'entorn que vivim, afecta realment a com em cuido físicament i afecta realment a com em cuido a nivell psicològic. Això és molt important d'entendre-ho perquè canvia o fa percebre'ns com un continu, no tant com un ésser individual i aïllat, sinó com un ésser que realment està absolutament sempre en interacció, fins i tot en interacció amb nosaltres mateixos, i que és una part molt important del fet d'autoconèixer-nos. És molt complicat el fet de cuidar-nos, per exemple, físicament parlant,
sí.
Cuidar-nos, si no tenim una bona salut mental.
Clar.
I si no tenim una bona salut mental, en realitat, no, se sap que hi ha una interacció en què realment el cos actua, no, pitjor del que podria reaccionar. Té tota la base bioquímica, és a dir, l'estrès, per exemple, es produeix molt cortisol, el cortisol té afectacions, no, a nivell orgànic i comporta una sèrie de desgast, no, a nivell celular, etc., i d'altres òrgans i tal. Però es donen en altres casos, és a dir, aquesta visió entre cos i ment, no, que tenim molt separada,
sí.
En realitat, que, per exemple, a Orient no és així, parla d'aquest, no, funcionament, no, com a continu entre la ment i el cos. Aquesta és una banda. Podríem fer altres exemples, és a dir, la salut mental, per exemple, ens permet el menjar bé, no? Allò que es diu cuidar-nos a nivell d'alimentació, que és, per exemple, un punt molt important, o el fet de fer esport, que també és una cosa molt important. És a dir, la salut mental ens permet, és aquesta actitud, no, de cara al benestar, que ens permet crear conductes, vale? Perquè realment jo em senti millor. Aquesta seria una, per exemple, a nivell biològica.
Sí.
L'altra, per exemple, seria a nivell psicològic, no? Que és l'altre factor que parlem, que és el fet de què és el que jo faig i amb qui... Què és el que jo, de quina manera jo alimento la meva ment. És a dir, què és allò que jo veig a la tele, què és allò que llegeixo, què és allò que realment, no, em deixo dir-me a mi mateix, quins tipus de pensaments, no, em permeto, no? Si són pensaments, per exemple, destructius, si jo me'ls permeto o no, no? Amb una bona salut mental això és una cosa molt més qüestionada, no? És què m'estic dient, per què m'ho estic dient, de què serveix dir-m'ho. I igual de la mateixa manera, això es reprodueix a nivell social. És a dir, amb qui em relaciono, no? Què és com em tracta la gent amb la que em relaciono, què és el que faig amb la gent que em relaciono, no? Si accepto, si no accepto que em tractin de la manera que em tracten, si m'agrada o no m'agrada, no? I ja et dic que això fa que en realitat sigui una constant entre el que jo facilito cap enfora, no? També cap endintre, perquè, com deia, també parla del que pensem, I també a l'hora de com això en realitat repercuteix en com jo el que ve de fora ho accepto o ho canvio.
Penso que també ha de ser la salut mental, pot servir inclús no, de filtres, perquè és anomenat del que veiem per la televisió, però clar, el que veiem no sempre ens ho hem de creure. Depèn de la teva salut mental, no? Tu creuràs o ja te n'adonaràs que allò no,
per exemple,
no pot ser bo per tu.
És que hi ha molts conceptes que realment acaben interferint, per exemple, en temes de mitjans de comunicació, que tu saps que és un tema que realment a mi em toca no molt de prop, perquè
sí,
treballo molt en trastorns alimentaris.
Sí.
I és un tema que està molt sobre la taula des de fa molts anys, que està estudiat, que està plantejat la influència que tenen, no, els mitjans de comunicació, la publicitat...
Sí.
I que, en realitat, la manera en què un pot veure, no, i el que sigui, sigui un programa,
sí, sí,
sigui
sí,
una pel·lícula, sigui una publicitat, la manera en què un veu, no, aquella informació, que no deixa de ser informació, amb una certa salut mental, un té, exactament com tu has dit, no, una mena de filtre, mm-hmm, en què un realment està mirant molt més enllà del que un veu.
Esclar,
és a dir, un
clar,
pot començar a plantejar-se coses com amb quina intenció això se m'ensenya d'aquesta manera,
sí,
i no d'una altra.
Què em voldran vendre?
Per exemple, no? I molt sovint sempre us dic, jo quan treballo en trastorns alimentaris és una qüestió molt important, que és què s'està cercant quan realment se'ns envaeix d'aquesta manera constantment, no? Al carrer, és que no cal ni veure la tele, no?
Sí,
la publicitat,
no,
etcètera. Què és el que es busca, no? A través d'això, no? Es podríem dir fàcilment que vendre, però en realitat hi ha una banda que és per què s'ha de vendre d'aquesta manera, no?
Quins són els... Com es pot veure que una persona... el veus i dius, aquesta persona té una bona salut mental. Quins són els indicadors?
Els indicadors d'una bona salut mental... jo crec que en això, Marc, jo crec que faria la pregunta al revés. Tu quins diries? Faré l'entrevista avui.
No sé, la manera de potser de ser de la persona, no? La manera de l'empatia que pugui tenir amb la gent, de com et comportes, que hi entra tot. Hi pot entrar l'educació, hi pot entrar la manera de ser, la manera de, no sé, de preguntar, en fi, molts factors.
Jo crec que, exacte, hi ha molts factors i jo crec que ja tenim clara la idea de que en realitat algú ens pot fer arribar que té una bona salut mental.
Mm.
Dintre d'aquests indicadors, resumidament et diria que hi ha un plantejament molt bàsic, que és la capacitat, no? Hi ha tres bàsics que plantejo, després els podem no ampliar, però per començar hi ha una gran capacitat de coneixement, no? I de comprensió d'un mateix, dels altres i de l'entorn. Això és bàsic. Ja et dic, si després els enumero i després, si hi ha un cas, en parlem. L'altra és la capacitat d'acceptació d'aquests coneixements, no, que estic tenint. I l'altra és la capacitat d'adaptació i o canvi.
Yeah.
És a dir, això que jo rebo, això que jo accepto, què és el que faig? Faig per adaptar-me o
clar,
faig que per canviar-ho? I una vessant important respecte a aquesta tercera capacitat és saber quan fer una cosa o quan fer l'altra. I aquest és un punt molt important i molt rellevant en el que, socialment parlant, estem vivint a nivell del que s'entén habitualment per salut mental, i jo crec que en molts casos, de forma equivocada, i després si un cas et poso algun exemple de casos que estic treballant.
Hem escoltat doncs, un consell i en parlem.
L'hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd. Hospital especialitzat en urologia, nefrologia, andrologia i salut sexual i reproductiva, amb més de 50 anys i més de 700 professionals al teu servei.
Continuem a l'hora de la Fundació Puigverd, continuem parlant amb Alfred Martínez, psicòleg, psicoterapeuta, amb més de 15 anys d'experiència, treballant, entre d'altres, en trastorns alimentaris i dependències. Estem parlant dels indicadors d'una bona salut mental. M'imagino que també la persona ha de ser humil, no?, per reconèixer que això ho he fet malament i ho he de canviar, no?
M'encanta, perquè en realitat hi ha una sèrie de valors que considerem en les persones,
sí,
que en realitat tenen molt a veure, no? No només en tenir una bona salut mental, sinó en precisament desenvolupar-la.
Clar.
És el que deia, no? Jo crec que la imatge aquesta de tenir una salut mental, una bona salut mental com una fi, no és exacta, perquè en realitat és un continu, com comentava. Per mi, jo crec que és importantíssim tenir aquesta idea, que és entre el que jo poso fora i el que jo accepto que em ve de fora. No? I el tema de que hi ha certes característiques que quan un té, no, una bona salut mental, en realitat és que ja no li cal certes coses.
Clar.
Per exemple, el fet de ser una persona, no, egoista, no, egocèntrica, no, el fet de, com deies, no, es pot permetre ser humil perquè no necessita, per exemple, créixer enfront de ningú.
Clar.
No? Això permet, per exemple, una bona salut mental.
també suposo que hi ha, dins dels trastorns de la salut mental o una mala salut mental, hi ha coses que potser no ho són, no? Per exemple, la persona que li agrada una mica l'ordre, que té sempre les ganes de tenir-ho tot ben posat, això potser no es pot considerar una mala salut mental, o sí?
No.
L'ordre, vull dir, dicta l'ordre.
Fantàstic, perquè de fet és un tema no rellevant respecte al fet del com es concep la salut mental.
Aquesta pregunta te la feia una mica per mi mateix, poc com soc, i també els oients que ho siguin, que suposo...
Hi ha molta gent que m'ho diu. De fet, no, per això dic que molt bé, perquè és un tema molt rellevant, perquè molt sovint em plantegen i em pregunten on està la línia, no?, entre sí. Una bona salut mental i una mala salut mental. O ja que has parlat d'un tema que fins ara jo, per exemple, no havia tret, i és amb tota la intenció, que és la paraula trastorn, no?, com es concep la salut mental i on apareixen el que anomenem trastorns, què ho és i què no ho és. Llavors, el ser ordenat, doncs, no hauria de ser un trastorn, no? Un pot ser ordenat i, de fet, pot ser un valor, no? Una cosa que jo plantejo molt a consulta és que un signe per veure si els altres animals estan malalts és que els nius estan bruts o desendreçats.
Els nius?
Els nius, no? I llavors, un animal que està sa sempre mantindrà el seu espai de viure net, no? I amb el seu endreç, però el tenen.
Sí.
Llavors, hi ha un cert nivell de cura de l'entorn, que era el que comentàvem, no? Com cuido jo de mi, o sigui a través de l'alimentació, de l'exercici, de quan dormo, o d'allò que em ve de fora, no? I allò que em ve de fora és part del que, per exemple, com jo cuido del meu entorn.
Té a veure, Alfred, de com tenir una bona salut mental, la manera que ens tractem nosaltres mateixos?
Molt. Sí? Molt. Podríem dir, i de fet això segurament que és una cosa que comentàvem, no?, de parlar, que és el fet de si podrem veure, no?, algú que té una bona salut mental, és una persona que realment sàpiga cuidar-se.
Clar.
Això, en realitat, té una qüestió que és molt subjectiva, perquè, clar, és fàcil dir des de fora si algú té una bona salut mental o s'està cuidant. Jo crec que no. Jo crec que les persones, com tu deies, no?, tu pots ser més endreçat, i una cosa que està passant a dia d'avui, que la gent està més psicologitzada, és que tothom estem molt avançats a fer diagnòstics de la gent que ens envolta.
Sí.
No? Tu ja series l'obsessiu de l'ordre, no?
Sí,
ja tens un trastorn.
Ja estàs etiquetat.
Ja estàs etiquetat, exacte. Jo no sóc pro d'això. És a dir, crec que hi ha una banda que és les persones de ben... tenim una llibertat de moviment, de fer... i que ha de ser diferent, no? Tenim qüestions diferents i vàlues diferents, i el tema és que el plantejament d'inici que dèiem avui de la salut mental és el fet de sentir benestar. Llavors, què passa? Una qüestió que fa la diferència entre que tu siguis endreçat o que en realitat tinguis un trastorn obsessiu compulsiu, per exemple, no?, que realment has de posar les coses al seu lloc, etc., és que si tu en algun moment no pots fer-ho, tu sentiràs malestar. Un malestar prou rellevant perquè realment tu no puguis estar tranquil fins que no ho facis.
I amb incapacita, llavors.
Exacte. I això és una diferència molt important. Clar. Que a l'hora, no, de fer etiquetes tan internes, no, per un mateix com pels altres, hauríem de tenir en compte.
Sí, que si tu veus un quadre que està tort, però si el pots adreçar, l'adreces, però si no passa res, bueno,
doncs
és així, no?
Exacte. Diríem que en realitat dintre d'aquest rang de desig, no, de que, per exemple, com deies, no, el quadre que estigui recte, aquest rang de desig, perquè estèticament, perquè m'agrada, perquè em sento més còmode, no? O sigui, el fet de l'ordre, de la neteja, no? Dintre d'aquest rang és quanta incomoditat sento o quina incapacitat tinc de mantindre'm en un espai que jo no puc controlar això.
Clar.
Jo, per exemple, a la consulta tinc un dels quadres, no? El tinc que està mogut.
Ja ho fas expressament?
No ho faig expressament, la gent s'ho creu, m'ho pregunten. Diu, això ho has fet expressament? Dic, no. Però és un que tendeix a girar una mica.
I per què no l'arregles?
Perquè ja, de fet, per això mateix que ara t'explicaré, perquè precisament llavors detecto, quan em ve algú, diu, aquell d'allò està tort. I què tal? I què tal? No? I llavors és un tema que ja arrelem des d'allà, i de fet jo ho explico, dic, perquè molts sovint diuen, però no ho posaràs bé? Dic, no. Dic, així bé, no? Així ja m'estàs dient, si a tu et costa o no et costa, no? Perquè hi ha gent que em diu, escolta, que jo m'aixecaré a posar-lo bé, no?
Clar.
És això el que parlem, no? De dir, un pot veure, però en realitat quan t'incomoda. I això es pot aplicar a qualsevol situació vital. És a dir, al final, el tema de que realment, el que parlava, no?, del quins són els indicadors de bona salut mental, el tema de plantejar quina capacitat d'adaptació tinc però també quina capacitat de canvi. I, quina, i on està quan he d'aplicar una cosa o l'altra. Si realment hi ha una situació externa que és, que no és, que és saludable, diríem, o que no és tòxica, per entendre'ns molt millor, en realitat està bé que jo tingui la capacitat de poder decidir si em vull adaptar o no. Això no vol dir que ho hagi de fer, però en realitat puc decidir fer-ho. I quan l'ambient és tòxic, no? En realitat és importantíssim el fet d'entendre què és el que funciona malament. Soc jo o és l'ambient? Si l'ambient és tòxic, ja el fet, com deia, no, de conèixer-nos i de, no, de poder aprendre com és, com sóc jo, com és l'ambient o com són els altres, aquesta distinció em permet veure si és l'ambient que realment és insà. I, per tant, si és insà, en generarà malestar. I, en realitat, en comptes de fer-lo meu, el que podré fer és mirar de canviar aquest ambient. Es pot aplicar a una parella, es pot aplicar a la feina, etc etc.
Alfred, com es pot tenir cura de la salut mental? Què podem fer?
Doncs el plantejament de tenir cura de la salut mental, veurem que en realitat avui hem parlat d'una cosa que és la situació que dona tota la volta constantment, que és el fet de cuidar-nos. Aquí, com deia, és, i llavors què significa cuidar-nos?
Clar.
Llavors, hi ha una vessant que en realitat té a veure amb el fet de conèixer-nos, com ja he comentat, que és, no sé, quines necessitats, per exemple, alimentàries tinc jo, no? Que poden ser diferents a altres persones, quines necessitats tinc jo a nivell, no, d'esport, per exemple, o per dormir, però també quines necessitats socials tinc i acceptar-les. No? El tema és que a dia d'avui hi ha una sèrie de guions, no? Que sempre, jo li dic el llibre de la vida, de la qual molta gent en parla, però sempre els dic que me'l portin, perquè hi ha aquesta idea de que tenim un guió de com hem de viure.
Sí.
Hem de dormir 8 hores, hem de menjar
sí,
no sé què... Hem de, no? I en realitat molta gent té pitjor la salut mental degut a que sent que no encaixa amb aquest guió.
Clar, hi ha d'anar
la... I es qüestiona.
Clar.
No? I aquest plantejament és... Un està molt bé qüestionar-se quan realment un no està bé. Però quan un no està bé, la primera cosa que ha de fer és conèixer-se. És per què no estic bé.
Clar.
No? És part del que en realitat es treballa quan, per exemple, un ve a consulta. No? És, el problema a vegades és de seguida un ve i dir, jo sóc el problema. O no. Una cosa que hem d'aprendre és realment si el problema és un mateix... No? O és la relació amb l'entorn en la qual jo estic visquent. I després ja veurem què podem fer. Però és una vessant importantíssima a l'hora de tenir en compte.
Esteu escoltant l'Hora de la Fundació Puigverd, amb Marc Rius. Fundació Puigverd, centre de referència internacional en el diagnòstic i tractament de les patologies i disfuncions de l'aparell urinari, de l'aparell genital masculí i dels problemes reproductius de la parella. Oferim medicina reproductiva. Comptem amb el volum de casos tractats més gran d'Europa en les seves especialitats.
Recte final, parlant amb Alfred Martínez. M'imagino que, bueno, amb aquests bons consells algun oient voldrà parlar amb tu o voldrà venir a la consulta. Què han de fer? Explica't, sisplau.
Doncs, mira, poden trucar-nos al 93-289-0046.
93-289-0046. Hem parlat dels indicadors d'una bona salut mental. Alfred, quins són els indicadors d'una mala salut mental?
Anem curt de temps i aniré ràpid amb això, però és molt important perquè normalment els indicadors d'una mala salut mental són el que anomenem, no? L'ansietat, la depressió, no? És el fet del plantejament de que alguna cosa no funciona, el malestar, no? Aquest vincle que fem, no? Entre el fet de no sentir-nos bé,
no,
i que llavors...
No sé què tinc, però no em trobo bé.
Exacte. Jo sempre dic que el que anomenem com a trastorns, per això deia el tema de la paraula abans, en realitat hauríem de plantejar-se com a alarmes. Yeah. És a dir... sempre plantejo que allò que anomenem trastorns mentals són alarmes mentals. Hi ha algunes excepcions, que ara no entraré, però hi ha una banda que és el fet de que alguna cosa en mi, una cosa amb l'entorn o una cosa entre la interacció entre ambdós, no funciona prou bé. Llavors, la majoria de trastorns, o que anomenem trastorns, no s'haurien de donar si precisament tenim una bona salut mental degut... Clar. A que en realitat aquest coneixement de nosaltres mateixos, de l'entorn, no? De la meva capacitat de poder acceptar el que estic veient i opinant, sentint, etc, i fer-me cas. És a dir, si jo realment em sento malament, no? Per fer-ho ara de manera generalista, en una situació de feina, hi ha molta tendència, tot i que es diu que és el contrari, al fet d'aguantar, acceptar, aprendre a adaptar-te, I depèn. Hi ha situacions tòxiques de les quals hem de fer, precisament el fet d'aprendre a poder canviar-les. És a dir, si cal canviar la feina o canviar el lloc o com portar-ho abans d'arribar fins aquí.
Molt bé, doncs, Alfred, moltes gràcies per estar aquesta tarda aquí. T'esperem demà. Demà parlarem de la dependència emocional, les relacions tòxiques. Moltes gràcies. Fins demà.
Bona tarda. Adéu.
A Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd. La superespecialització i la llarga experiència de la Fundació permeten fer un estudi diagnòstic curós i en profunditat, tractar el seu cas de manera única i personalitzada, i alhora oferir-li un amplíssim ventall de tractaments independentment de la complexitat que presenti. No oblideu que oferim medicina reproductiva.
Molt bé, doncs fins aquí l'hora de la Fundació Puigverd. Els agraïm la seva companyia i els apareixem per demà a les 5 a Temps de Benestar amb el programa l'hora de la Fundació Puigverd i l'Alfred Martínez. Que continueu amb nosaltres aquí a Ràdio Estel. Fins ara, adeu.